imaginat, i la imatge és de la decadència.
Espeluznante.
Espeluznante, apocalíptico.
Va, sempre és un bon moment per començar a fer esport, i no em val... Que... És que hi ha persones que els hi diuen...
No, m'he indignat, ara.
Hi ha gent que dius, fas esport? Sí. Aixeco el cubato.
Ara. Esport de barra.
De barra.
Home, fas bon bíceps, sí. Eh?
Ah, jo els braços els he d'exercitar, perquè veus? Els tinc més prims.
L'equip de...
Posa't amb la Pati Jordan.
L'equip de l'Antic Camins, programa de culte, tenien un braç molt més desenvolupat que l'altre, amb el que aixecaven la birra post-Camins. Sí, sí, sí,
sí. Deixa'm dir, Núria, que es diu poc també, per molt que ho sapiguem, però es diu poc que és que fer esport va molt bé per alliberar cap, diguem-ne.
Sí, per favor. I tant.
Això sí que va molt bé. Jo... El Rafa m'està mirant com...
No, però això tinc aquest... No, és que estic dient, tens raó, i com no fas gaire, així tinc el cap també. Que el tinc molt gros.
Que no el tens alliberat.
Molt gros.
Us puc dir una cosa que em passa, i ara és una confessió?
Ai, compte.
Sort que faig esport a casa i ningú em sent. Perquè és que insulto.
No!
És a dir, la Pati Jordan, poseu-vos un exercici seu. No havia vist una persona que comptés enrere tan lent a la meva vida.
Ai.
Saps que diu, va, 10, 9, 8...
I tu?
I tornes a escoltar, 10... I em surt em desfogo. Està per tant, imagina't jo en una classe d'espíning amb el professor.
Tira-li de tot.
Em surt el mal humor, saps? Per això allibero ja aquí.
Queda relaxada, és com anar a fer una volta amb
però això. El temps enrere és horrible, en aquestes classes. En fi, la fórmula vaig?
Som-hi.
Va, massatge, més descans nocturn, més mantenir-se actiu, més calor i fred, més, entre parèntesi, analgèsics orals, igual... Ready para hacer más deporte.
Gràcies, Núria.
Bravo.
Nosaltres que escoltem una mica de musiqueta, anem a publicitat i de seguida ens acompanya Ruth Caral amb una nova història de superació. Atenció avui, amb Txea Arana. Fins ara. Sé que te duele saber que mis canciones y nuestro amor ya no rima. Que aunque de amor te mueras, nuestros recuerdos son viva. También me duele, oh, 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 oh. También me duele, oh, 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 oh. Todo te di, en cada vez una canción, en cada noche una razón, para quedarte junto a mí. Todo te di, en la batalla del amor, sé que he peleado con honor, te lo di todo y lo perdí. Siempre estuve contigo, tú nunca estuviste conmigo. Oh, oh, oh. Y ahora que por fin te dije adiós, hoy quieres quedarte conmigo, y ya no quiero nada contigo. Sé que te duele saber que mis canciones y nuestro amor ya no rima. Que aunque de amor te mueras, nuestros recuerdos son viva. También me duele, también me duele, también me duele, porque te quise tanto y aún el amor no se muere, y aunque quiera mentirte siempre seré el que te quiere, ay cómo me duele. También me duele, también me duele, también me duele. Radio Estel.
Si necessites vitamina C, no ho dubtis. Bit C 1000 de Laboratoris Marnis aporta vitamina C liposomada i altament assimilable. La vitamina C contribueix a la funció immuna normal i protegeix de l'oxidació. Bit C 1000 té format bevible monodosi amb gust de taronja. Demana Bit C 1000 de Laboratoris Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Si una parte de ti quiere estrenar casa ya, pero la otra necesita entender bien la hipoteca...
Con la que está cayendo, ¿qué hago? ¿Fija, variable o mixta?
Hipoteca con todo Banco Sabadell, con la agilidad de un banco online y los especialistas de un banco experto. Calcula tu cuota en bancosabadell.com/hipotecas.
La legítima es la parte de nuestros bienes que la ley nos obliga a dejar a nuestros hijos. Pero si no hay relación familiar, puedes evitarla.
¿Cómo funciona la legítima? ¿Quién debe pagarla? ¿A quién hay que reclamarla? Si no conoces las respuestas, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
De dilluns a divendres a les dues, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les dues del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. Ràdio Estel, Barcelona. 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Terra Val d'Aran, 106.0.
Històries de superació, amb Ruth Caral.
Vinga, va, doncs, com cada dijous, ara és moment de conèixer una història personal amb un rerefons ple d'esforç, de lluita, de reclam i d'emoció. Per què no? Una història de superació que cada setmana ens porta la col·laboradora i periodista Ruth Caral. Ruth, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
De què parlem avui?
Mira, avui parlarem de ràdio.
Ep.
Aprofitant que el dimarts va ser el dia de la ràdio...
Toca, eh?
Sí, coneixerem una història de superació vinculada amb aquest mitjà de comunicació. De fet, a veure, no només parlarem de ràdio, sinó que... Més que res, ens centrarem i pararem atenció a la veu, que és un dels elements més importants a l'hora de comunicar.
Amb allò que ens comuniquem, exacte.
I tant. I per això, crec que abans ja l'has presentat, que parlarem amb una persona que potser no coneixem tant com és personalment ella, però la seva veu la tenim molt sentida.
Per tant, avui coneixerem...
Che Arana. Che Arana té 52 anys i és comunicadora i actriu. De fet, també és locutora, coach, presentadora i mestra de cerimònies. Per això, el més probable és que hagueu sentit la seva veu.
Què us pensàveu? Que havia desaparegut? Doncs estàveu molt equivocats. He conegut món, he viscut moltes històries i aquí em teniu, carregada d'idees i novetats. Jo sé el que us agrada. Tindreu el que voleu. Prepareu-vos. Us sorprendré cada dissabte a l'Sputnik.
Aquest va ser un dels anuncis del programa Sputnik, emès per primer cop l'any 91 al Canal 33. Va ser així com va començar a la televisió, quan només tenia 20 anys. A la ràdio, però, va començar-hi abans. Als 15 anys ja feia de locutora de ràdio i més endavant va dirigir i presentar els seus programes d'actualitat i entrevistes. Pel que fa a la seva faceta d'actriu, va aparèixer en diverses sèries de TV3 i també feia teatre amb la companyia Els Comedians. El seu currículum és ben llarg. El seu caràcter, actiu, rigorós i treballador, acompanyat sempre d'un bon grapat d'optimisme, li ha permès anar aconseguint allò que s'ha anat proposant. Potser ser la tercera de 6 germanes i ha influït, però les ganes que hi ha posat també han jugat un paper fonamental, important. I aquest caràcter enèrgic també va ajudar-la quan van diagnosticar-li una malformació arteriovenosa al cervell. Una afició, els malabars i la batuta, que practica des de menuda quan era majoret. I una cançó, la que sentim de fons, Ghosts, de la banda anglesa Muse. Ciarana, bon dia.
Hola, bon dia a tothom. Com esteu?
Molt bé. Mira, ara entrarem en més detall a conèixer la teva història, però primer de tot, com que això és una secció d'històries de superació, sempre fem aquesta pregunta. Què és per a tu la superació personal?
Doncs és una oportunitat per conèixer millor, conèixer-nos millor i per trobar camins, per obrir-se vies i anar caminant i aconseguint petits objectius, que és el que sempre penso que és el que més ajuda per anar fent, no? Pas a pas, poquet a poquet, i això, marcant-se aquests objectius que són els que a la llarga et portaran on te vulguis.
Els teus inicis...
T'ho posis.
Sí, sí. Els teus inicis com a periodista i comunicadora comencen a la ràdio, ara ho explicàvem, quan tenies 15 anys. Com hi vas fer cap?
Sí. Com hi vaig fer cap? Doncs, estava a l'Escola d'Arts i Oficis de Tàrrega, estudiant, i per allà un dia, sortint de marxa per Lleida, un amic d'un nòvio meu em va dir, escolta, tu amb aquesta veu no voldries fer ràdio? I vaig dir-li, home, la veritat és que sí, m'agrada molt la comunicació, i vaig començar amb una ràdio pirata, era aleshores Ràdio Cap Pont, i allà vaig començar a fer els meus pinitos. I res, vaig connectar absolutament de manera directa amb el mitjà, em vaig trobar com peix a l'aigua i a partir d'aquí va començar la meva trajectòria. Ja no vaig deixar mai més, fins al dia d'avui.
Per tant, ja va ser la veu el que et va portar a iniciar-te dins del món de la comunicació.
Sí, la veu va ser la gran porta d'entrada. En el meu cas, doncs, ja des de petita tenia una veu particular, en el sentit que fins i tot les meves companyes d'escola s'espantaven perquè jo jugava a fer-los veus i monstres. I aleshores, doncs, sempre per mi ha estat un valor identitari que vaig descobrir ja de molt jove. I a partir d'aquí ja fins i tot treballant amb la veu, interessant-me també per com funciona, per què és, i anar més enllà entenent com la podem utilitzar per mostrar-nos tal com som, doncs, bueno, ha estat la meva aventura, no?, aquesta recerca en tot aquest món, que és el que m'apassiona.
Feies de majoret, treballaves a la ràdio. En aquell moment ja vas veure que seria difícil decantar-te només per ser actriu o només periodista?
Clar, jo estava fent també, a l'hora que era majoret, que és una curiositat, si més no, perquè el meu pare va muntar un grup de majorets i una banda de cornetes i tambors, i jo era gimnasta, aleshores gimnasta esportiva. Vaig estar com mitja vida, jo ho tinc així retingut a la meva memòria, i aleshores doncs, això em va portar també al fet de tenir molta necessitat també de fer moltes coses amb les mans. I bueno, i això també era una altra, ha estat sempre una altra cosa que m'ha acompanyat sempre, l'escultura, el fang, tot el que són les manualitats, les coses fetes amb les mans, el treball amb les mans i amb la veu, diguem-ne, que s'han trobat en un punt de connexió molt interessant. A partir d'aquí ja vaig començar a entrar al món dels sentits i això és el que em va acabar d'arrodonar una mica, arrodonir una mica el treball, no?, complet de lo que seria la sensibilitat I bueno, i l'estudi també de com treballem les sensacions i les emocions i els pensaments. I aquí ja és on es troba el periodisme, és on es troba la interpretació, és on es troba el treball de veu més concret. Vull dir, tot va lligant i trobant-se.
I un dia, amb 19-20 anys, et truquen de TV3 per fer-te una prova. Ara, en perspectiva, com recordes la primera experiència allà a l'Sputnik?
La veritat és que molt divertit, perquè per una noia de 20 anys com jo, anar a la televisió en aquella època... Recordeu que la tele en aquella època era una altra història i bueno, no hi havia xarxes, però sí que hi havia aquesta gran potència, no?, de que arribava a tot arreu, tothom mirava la tele. Aleshores va ser un xoc increïble, que de cop i volta tothom em coneixés, que pel carrer em paressin, que comencés a ser un personatge públic. Jo ja ho havia estat una mica sempre en mida petita, des de que feia les meves cosetes, però clar, allà va ser increïble. I va ser entrar directament al món de la música, i de com a reportera també del gènere de l'entrevista, començar a conèixer gent, a cantants, a membres de grups de música. La música per mi és una cosa molt, molt important a la meva vida, és un canal de comunicació molt important, i bueno, i va ser com, per mi, jo diria que vaig entrar a la tele per la porta gran, amb un dels programes també que després ja han deixat una solera, com és l'Sputnik. Vaig estar 5 anys i allò em va donar un aprenentatge increïble, a part de l'oportunitat, com et dic, de conèixer gent, parlar amb músics, amb gent que a nivell artístic i cultural tenien un valor per mi, ja no només a nivell personal com a persona, com a noia de 20 anys o 25, imagina't, no?, l'oportunitat que podia significar per mi tot això.
I a partir d'aquí acabes treballant en molts projectes de ràdio i de tele. Vas estar a Antena 3 Ràdio, Ràdio 4, Catalunya Ràdio, Cadena 13. Pel que fa a la tele, també vas fer cap a la xarxa de televisions locals, el Punt TV. Però arriba un moment en què decidixes apostar per la veu. Què et va fer especialitzar-te i prioritzar la veu per davant de les altres faenes?
Perquè crec que la nostra pròpia veu... que tots tenim i hem de seguir per descobrir-la. Tots emetem un so, no? Però no tots descobrim la nostra pròpia veu. La veu és única, cadascú tenim un to de veu que d'entrada ve una miqueta donada de la nostra cultura, del to de veu de la nostra, fins i tot, de religió, podríem dir, de la nostra espiritualitat, d'on vivim, de l'origen geogràfic. Hi ha moltes coses que influeixen, no? Però després arriba aquell dia que vols descobrir la teva pròpia veu, i aquest podria ser, doncs, i és, de fet, i és el que dic sempre també en els meus alumnes, és el dia de la nostra vida en el que sempre ha hagut aquest moment en el que hem volgut comunicar-nos amb llibertat i plenitud i expressar el que volem, el que entenem, el que entenem que som. Aleshores, clar, jo, per mi, explorar tot aquest món és alhora també explorar la vida a través de la comunicació. Per mi és el camí en el que jo m'hi entenc, no? En el que soc especialista.
Parles de descobrir la teua pròpia veu. A tu, en el teu cas, et podem sentir, com dèiem, en molts anuncis, documentals. Ara, per exemple, ets la veu en off del programa de TV3 Quan arribin els marcians. A tu què t'agrada de la teua veu?
A veure, en el sentit més físic, és una tessitura baixa per ser dona, diguem-ne, que té particularitats que la fan com... No sé com explicar-ho. És com una veu que entra per un canal, diguem, per un punt en el que tothom s'hi troba, no? O molta gent s'hi troba. Els tons greus, diguem-ne, que aproximen més a la realitat, a la veritat. I bueno, aleshores, doncs... Jo, a mi, el que m'agrada és que m'acompanya i me fa ser com sóc, una mica, podria dir.
I quines qualitats té una bona veu?
Totes les veus són boniques, són maques, són interessants. Totes les veus tenen el seu punt. El que s'ha de fer, en qualsevol cas, és, depenent del que tu vulguis fer, doncs, apropar-te a través de diferents eines a un to de veu que et pugui facilitar la comunicació. Aleshores, a nivell de treball, és el que em dedico també, no? Ajudar les persones a trobar el seu propi to i, a més, també una mica que la veu agafi aquell punt que fa que et doni confiança, no? I que te la creguis. Al final, treballant es pot anar més lluny sempre. Aleshores, a partir del punt que tenim, propi, natural, orgànic, a partir d'aquí es poden treballar moltes coses, però un s'ha de quedar amb la seva pròpia veu. És la que tenim i és la que hem de treballar.
Che, no sé si n'estàs al cas, però als anys 70 del segle passat va haver-hi un estudiós del paisatge sonor anomenat Raymond Murray Schafer que va fer una enquesta per descobrir quin és el so que agrada més a la gent i va guanyar amb diferència la veu. Què té la veu que ens atrapa?
A veure, el que té és que té la capacitat de connectar amb altres, perquè no volem estar sols. Si diem el que pensem, si compartim alguna cosa, ens pot costar una connexió, o fer-nos sentir aïllats, pot tenir repercussions, deixem de fer-ho, deixem de comunicar-nos, i després està qui. No estic segur de ser qui sóc, perquè bueno, és que tot això es va reflectint en el treball de la veu. Hem d'entendre que és la nostra porta d'entrada i de presentació. Aleshores, la gent ens creurà i tindrem més coherència en el que diem si ens ajustem una mica als paràmetres que sabem que són els que funcionen i que els estudiosos ja ho han dit, no?, com em comentes. Mm-hmm.
Dius, parles d'aquesta connexió, no?, d'aquest fet de no voler estar sols. També ens enamorem de les veus. Quina veu t'ha enamorat a tu?
Home, a mi la primera veu que em va enamorar va ser la del videoclip de Thriller. Sí, bueno, potser no, potser van haver-hi altres abans, eh? Però sí que és veritat que en aquella època jo potser tindria uns 12 anys, més o menys, i a més a l'escola, com era gimnasta i també era bailonga, vaig ser amb totes les amigues un escalanifi, que dèiem que era una representació ballant de totes. Em vaig organitzar perquè totes hi tinguessin un paper i vam fer, diguem-ne, el videoclip de Thriller tot representat. I aquell moment inicial d'aquella cançó ens va marcar tota una generació i la veritat és que encara avui ho escolto i és una passada. És una de les coses més grans que es poden sentir.
I, de fet, també es diu, més enllà de la veu, que l'accent català és enamoradís. Hi ha alguna veu catalana que t'agradi especialment?
Home, i tant, hi ha moltes veus catalanes que m'enamoren. No podria dir-ne una, moltes, moltíssimes. A més, hi ha moltes veus que són les veus rècies, no? Aquestes que estan, diguem-ne, com instal·lades amb un pes. M'agraden molt aquest tipus de veus. No donaré una ni dues, sinó que em quedo amb totes aquelles que estan instal·lades, però en el sentit de que no instal·lades, que es queden sempre, perquè hi ha molts locutors o molts actors que tenen una veu bonica i és on se senten guapos, no? I en aquella veu està guapo. I aleshores sempre tot surt d'aquell punt on està guapo. Jo sempre els dic als meus alumnes, no busquis la veu on te poses guapo perquè no sembles tu. De fet, ets un altre, ets tu posant-te guapo. Aleshores, per mi són les veus orgàniques que es mouen en aquesta tessitura de la naturalitat, sobretot. A més, hem de tenir en compte que venim d'un referent que hem hagut de fer un treball molt, molt bèstia, eh? La gent de la meva generació, per això per mi ha estat un treball tan interessant. Però jo vinc d'una època en la que en el teatre es declamava i fixeu-vos tota l'evolució que hem recorregut. Ara estem en un punt en el que la comunicació ha de ser molt més directa i ens hem allunyat moltíssim d'aquell to impostat. Aleshores, doncs, fora totes les veus aquestes que estan instal·lades en la veu guapa i me quedo amb les veus que estan instal·lades en aquesta també versatilitat, en la capacitat de moure't i de comunicar de diferents maneres, no en una sola proposta.
ara tu mateixa comentaves, no?, esta comunicació més directa i fora, deixant de banda el to més impostat que hi havia antigament. També no sé si això ha influït una mica que cada vegada hi ha més veus que comuniquen, perquè cada vegada, per exemple, hi ha més podcasts. I amb els anys també la locució i l'oratòria a l'hora de fer ràdio, per tant, ha canviat. Creus que aquesta evolució, per tant, ha sigut positiva?
En molts aspectes sí ha estat positiva. Sempre em quedo primer amb el positiu. Però després també hi ha coses que són bones, que resisteixin i que quedin, ni que sigui també una mica com una atmosfera que pugui com embolcallar tot això, no? Mm-hmm. Perquè la comunicació avui en dia també, sobretot amb l'ampliació de lo que és tota la comunicació digital, els podcasts, s'estan fent moltes, moltes coses i no tot, per exemple, a mi m'entra bé, no? Hi ha coses que suposo doncs, que van a un plano que ara mateix doncs, s'està experimentant, s'està provant i no sé si romandran en el temps. Aleshores, són coses molt més volàtils. Sempre quedarà més allò que quedi més assentat i tot tindrà una atmosfera, diguem-ne, evidentment de professionalitat, perquè hi ha moltes coses que sonen molt com de fetes de casa i hi ha un punt que m'agrada, a vegades, però, clar, després hi ha, per exemple, la ficció sonora, que és també un altre dels llocs on ha anat tot el tema del so, tan interessant, que m'agrada més, no?, que és el treball dels espais sonors, de les ficcions que es treballen. M'interessa molt més això que no pas el podcast que es posen allà quatre persones a parlar sense sentit i sense gairebé ordre. Una miqueta de... Sí, em quedo bastant amb les coses ben fetes des del sentit que, home, hem après, sabem coses, doncs apliquem-les, no? I adaptem-nos també als nous temps, perquè l'interessant també és entendre com es comunica la joventut avui en dia. I això també és una cosa que s'ha de tenir en compte.
I cada vegada pot ser que també mos costa més escoltar?
I tant, però jo crec que cada vegada estem sent més conscients de que hem d'aprendre més a escoltar. Jo sóc professora de classes d'improvisació teatral, quedem tots els dimarts per fer classe i aquesta és una tècnica que ens ajuda sobretot a escoltar i és un treball que faig setmanalment amb mi mateixa i amb els alumnes i donem absoluta prioritat a això. Jo per mi, fins i tot ara, no sé, estic fent tertúlies a la televisió i sempre estic molt més pendent, també el meu cervell està més pendent d'escoltar o almenys d'alguna manera... m'obligo, treballo aquesta part. Crec que tots ho hauríem de fer.
I parlem també dels audiollibres, que darrerament també se n'ha fet molt de ressò, perquè cada vegada la gent escolta més audiollibres. Professionalment, per a tu, què tenen els audiollibres?
Per mi fer audiollibres és una meravella, és una aventura. Ja fa temps que m'hi dedico i la veritat és que és una altra manera. Clar, jo... El maco de la meva professió és que he anat també doncs, aprenent en diferents terrenys i el terreny de l'audiollibre, que vindria de l'origen, més origen, que és quan agafava de petit els contes i començava a llegir-los a les meves germanes, doncs tota aquesta evolució ha estat superinteressant. Com arribar a trobar un to de veu que pugui comunicar una història des del punt de vista i la perspectiva de l'autor o del personatge, depenent, no?, si és tercera o primera persona. Aleshores, per mi, els audiollibres m'han... A la darrera, diguem-ne, fase de la meva professió, que ha estat els darrers anys, m'ha ensenyat molt, perquè vinc del teatre, interpreto, sé el que és parlar de l'escenari, però explicar una història a través d'això, d'un llibre llegit, narrat, doncs també és una tècnica que necessita molta pràctica i jo crec que amb els audiollibres que porto ja li estic trobant bastant el punt i m'agrada molt, la veritat.
I evidentment també has fet molt de doblatge. Hi ha molta gent que cada vegada opta més per la versió original, però encara es doblen moltes sèries i pel·lícules. La pregunta és òbvia, però actualment hi ha feina de doblatge en català?
Doncs mira, jo no ho sé, perquè és un terreny en el que ara mateix i de fa temps ja hi he treballat molts anys enrere, però ara és quan fa més temps que estic allunyada. El que és el doblatge en si mateix, hi ha, faig coses de doblatge, evidentment, i publicitat, hi ha coses de doblatge concretes, reportatges, programes, cosetes, però el que és anar als estudis de doblatge, a gravar sèries, tot això, no ho faig. Soc consumidora de versió original. El doblatge, diguem-ne, que també necessita una empenta, s'ha de defensar el doblatge en català. El que passa és que jo, a nivell de lo que és la meva activitat professional, diguem que ara mateix no estic centrada en aquesta franja, tot i que sóc especialista i m'agrada, és un tema que tinc pendent de resoldre, perquè és contradictori per mi.
Contradictori en quin sentit?
El sentit de com es treballa també la rapidesa amb la que s'han de gravar, no per res, sinó perquè passa a ser un producte doncs, que sempre agafa el mateix to, i quan mires les coses realment estàs com fora. I no ho sé, és una manera de treballar que suposo que respon a una necessitat, i jo no hi acabo de connectar gaire, no? Prefereixo veure-ho en versió original i després, doncs, és que ja sé que és una miqueta complicat d'entendre, però és la meva opinió respecte a lo que és l'actualitat del doblatge, de com el sento.
I diguem que sempre has anat combinant totes aquestes faenes, però amb tot va arribar un moment en què vas haver de parar a marxes forçades. Va ser ara fa un parell d'anys quan et van diagnosticar una malformació vascular al cervell. En aquella època estàvem vivint encara la Covid, però notaves un mal al cap constant, no?, que no et deixava estar tranquil·la, i per això vas anar al metge. Quan te va arribar el diagnòstic i ben bé què et van dir?
Vale, a veure, no va ser ben bé així. El mal de cap va ser... no va ser mal de cap, va ser un atac d'epilèpsia que em va agafar a l'octubre, i allò va ser un avís del qual, doncs mira, me'n sento feliç, perquè després de tot com va anar vaig entendre que allò va ser una oportunitat per adonar-me'n que alguna cosa passava i poder tenir eines i temps per reaccionar i posar-me en marxa, no? Aleshores, aquell atac d'epilèpsia ja va portar-me a seguir una medicació, i a partir d'aquí proves per saber realment què és el que era. Quan em van fer el diagnòstic ja va ser a través d'una ressonància el cap que van veure, doncs, que hi havia aquesta malformació, i a partir d'aquí la proposta de l'equip mèdic, que va ser doncs, que s'havia d'extreure, perquè si no cada any creixia un 3% les possibilitats de que allò anés a més. Allò anar a més volia dir poder tenir un ictus. Aleshores, aquest atac d'epilèpsia va ser un avís que a mi em va ajudar moltíssim a poder fer front a la malaltia i avançar-me a ella per poder-li fer front amb les eines que em van proposar els metges, que va ser el més encertat, perquè hi havia diferents possibilitats de tractament, i el que vam escollir va ser la cirurgia, una craniotomia. Em van obrir el cap i van extreure el que hi havia, i va sortir tot, sense cap problema, sense cap seqüela. Sí que em vaig tenir de conseqüències i seqüeles, que vaig estar treballant als mesos immediatament després de l'operació. A nivell cognitiu vaig posar-me a treballar moltíssim, i bueno, això va ser també una altra oportunitat per créixer, perquè bueno, ja vaig passar, diguem, el pitjor, que va ser l'operació, i a partir d'aquí va venir una etapa de molt de treball personal.
Parlaves de les seqüeles. Hi ha operacions en què el postoperatori, segons com, fa patir més que no pas la mateixa operació. No sé si també era el teu cas, si això et preocupava.
Sí, exactament. Era una mica això, aquesta sensació de dir, vale, d'acord, ja he passat la primera prova. M'han operat, m'han obert el cap, m'han deixat una cicatriu de punta a punta del cap, m'ha caigut el cabell, estic diferent, sóc un altre, no, sóc jo. Volia recuperar-me a mi mateixa i tenia problemes per comptar, no sabia sumar, m'acostava moltíssim. Manualment també havia perdut agilitat als dits, a les mans, però no tenia cap seqüela de manca de mobilitat. El que sí que tenia les conseqüències d'un postoperatori a nivell cerebral, que fa doncs, que tu tens una lentitud i aleshores doncs vaig haver de tornar a... I a més també tenia una sèrie de símptomes bastant curiosos que allò també va acabar d'arreglar-lo, perquè tot estava desviat un pam a la dreta. Llavors, si havia d'obrir una aixeta o qualsevol cosa, havia de calcular un pam més a la dreta, per exemple, durant molt de temps. Tenia també l'efecte aquest de la mà fantasma. Vaig estar amb la meva mà dreta, que entrava en plano de la meva visió, durant molt de temps, espantant-me quan me la trobava. Aleshores, van haver qüestions d'aquest tipus que vaig haver de treballar. I res, aquí és on vaig tornar a enganxar els malabars, em van ajudar a comptar amb els cubs i els joguets dels meus fills, de quan eren petits, i vaig, al cap de poc, vaig entrar dins del meu estudi i vaig començar a gravar una falca i vaig començar a veure doncs, bueno, que em faltava encara agilitat verbal i, bueno, i vaig començar a llegir en veu alta. I al principi doncs, tot el que llegia ho llegia bé, tranquil·lament, s'entenia, però no sabia què havia dit. Aleshores, aquí també ja vaig tenir un altre problema i vaig haver de treballar també moltíssim per tornar-me a posar en un punt com, no sé, com el que ara mateix estic, no? Que faig perfectament totes les meves tasques, totes les feines, i continuo treballant perquè és una cosa que no puc deixar de fer, perquè el cervell funciona així. Hem de fotre-li canya, hem d'aprendre, hem de llegir, hem de tenir-lo en marxa i fer coses, perquè, si no, ens anem quedant apalancats. En el meu cas, doncs, ho tinc molt més present i ho treballo molt més conscientment.
Però això també suposo que et va sorprendre la neuroplasticitat, no? La capacitat de tornar a aprendre coses i de no parar d'aprendre mai.
Justament, aquest és un terme que vaig a adoptar de seguida i vaig llegir moltíssim, vaig assabentar-me, bueno, tenia revistes, articles, i la veritat és que vaig entrar molt en aquest món per entendre i perquè tot això m'ajudés i vaig tenir aquesta idea doncs, que realment fins a l'últim moment de les nostres vides tenim neuroplasticitat, és a dir, que som capaços de modular el nostre cervell com vulguem. Aleshores, allò que es pensava abans, que les neurones s'acabaven, la veritat és que les neurones continuen creant-se i el que hem de fer precisament nosaltres és treballar per poder crear noves vies. Es tractava de crear noves connexions. Jo tenia uns talls i allà havia de tornar a dibuixar carreteres per poder arribar on volia, per poder arribar a fer les coses que jo necessitava fer. Aleshores, amb aquesta neuroplasticitat i aquest concepte sempre en ment, vaig estar treballant moltíssim fins a arribar a un punt de dir, mira, doncs sembla que ara ja torno a fer les coses com abans, no? O fins i tot, ja et diria una cosa, millor, perquè tot això, el fet de posar-m'hi i treballar tant, m'ha donat moltíssima, bueno, soltura. La veritat és que jo em trobo millor.
De fet, a tu l'optimisme sempre t'ha ajudat a tirar endavant, però a vegades, en aquest cas, durant tots aquests anys, t'ha costat trobar la part positiva de la situació?
D'aquesta, precisament. No m'ha costat. Sempre, quan a tu et passa alguna cosa, sempre dius, per què, no? Per què m'ha passat o per què a mi... Bueno, jo de seguida vaig pensar que això ja no havia de dedicar-li ni un sol segon, no? Aquest plantejament. Hi ha un moment en el que sí, no?, que tu ho dius, però després vaig dir, vale, això fora ja. I de moment aquest concepte ja va desaparèixer. I ja vaig començar a entendre, m'ha passat això, doncs he de mirar cap endavant, a veure què és el que puc fer, i ja està. A partir d'aquí ja la lectura era una altra, i sempre ha estat en positiu. Això és una oportunitat perquè, si no, me podria haver trobat en una situació molt pitjor, podria haver tingut un ictus amb seqüeles molt més serioses. La gran cosa en el meu cas és que vaig poder avançar-me, preveure. Aleshores, doncs, això és com un premi, no? I ho vaig llegir com a tal. Vaig entendre que era un regal i que ho havia d'aprofitar i havia de creure en això. Era una miqueta la pastanaga per mi. A partir d'aquí sempre he fet una lectura positiva. Hi ha moments en què et veus feta merda i és evident, perquè passes per moments i et mires al mirall i dius, bueno, però què m'està passant? Però vas a poc i dient, vaig posant un pas a davant de l'altre i amb paciència i amb confiança hi arribaré, a més tampoc sé on arribaré. També hi ha un punt de, que és necessari, no?, tenir per estar obert i alliberat també a tot el que pugui passar. Podien haver passat moltes altres coses, que hi haguessin qüestions que s'haguessin quedat al tinter, no? Però per mi l'important a la vida és el moviment i és avançar. I la qüestió és aquesta, que sempre trobo la manera d'anar avançant, com sigui.
Mm-hmm. També una pregunta important. Che, ara com estàs i tens projectes entre mans?
Doncs sí, mare de Déu, estic treballant molt, gràcies a Déu, estic molt contenta, estic repartida en moltes coses, en diferents projectes. Jo vaig una mica també per temporades, perquè com faig tantes coses m'he d'anar com repartint, ara faig més això, ara faig més allò, depenent una mica de com ve. Tinc l'estudi a casa i treballo molt, vaig també a la tele a fer unes tertulietes, a la setmana després doncs faig molts altres projectes, en els quals doncs, també mira, vaig entrar depenent també doncs, de com me vinguin. Vaig vivint molt el dia i el present i aprofito tal com ve la vida i després el que sí que em falta és una mica de temps per poder-hi posar a creacions pròpies que tinc al cap de fa temps. Tinc un monòleg aparcat que necessitaria portar al teatre i són coses que vull fer, però diguem-ne que també he après amb tot això que la meva vida és molt la meva feina, és molt els meus fills, és molt moltes coses, i me vull repartir, no vull estar tot el dia només treballant, vull sentir-me plena i contenta i feliç amb el que faig, però també ara estic intentant trobar un equilibri una mica en això, no anar tan apretat i en poder disfrutar la vida també fent altres projectes, potser rescatant, que fa temps que dius, hòstia, ho he de fer i, bueno, la vida ja sabem que apreta i no tens mai temps per aquelles coses que t'agradarien fer més, no? M'agradaria ara trobar un moment per poder fer aquest projecte i a veure si abans que pugui a mi poso.
Esperem, doncs, poder trobar aquest temps i poder veure els nous projectes que tens entre mans. Che, acabem ja amb més música. Tu mateixa, Che, explica'ns per què has triat aquesta cançó.
No, és que sóc una friqui dels Muse, total. Sí, no, és que és un grup que m'encanta des de sempre. Jo sóc molt Radiohead, després Muse, i m'he casat amb ells. Vull dir, és que no us ho podeu creure, però és que sonen cada dia a la meva vida. Ja per dins els paralejo. Però és que és un grup que em dona molta força. M'impregna d'una energia que m'encanta, és com jo em sento, és com si fos jo amb música i és una connexió brutal, és una identificació màxima que fa que m'ompli moltíssim. Aleshores me'ls poso i estic, me sento del tot plena. És el bo que fa la música, no? Hi ha molts altres grups, evidentment, però soc molt, molt friqui dels meus i la veritat és que també, bueno, m'agrada molt anar-los a veure en directe, sempre que puc, aprofito. En el moment en el que vaig estar a l'hospital tenia una entrada per anar-los a veure i no vaig poder. I allò també va representar un gran què, perquè després quan em vaig recuperar vaig anar a Marsella a veure'ls i vaig complir un somni que s'havia quedat allà una miqueta, doncs, bueno, pendent. I la veritat és que, bueno, és un grup que em connecta molt amb la vida.
I si et féssim triar entre Muse o David Bowie, també seria complicat, no?
Home, clar. No m'ho facis fer, això.
No. No hi entrarem. Che, moltíssimes gràcies per atendre'ns a la caravana, a Ràdio Estel, i sobretot per aquesta conversa. Ha estat un plaer.
Ha estat un plaer, de veritat. M'he sentit molt còmoda i us agraeixo moltíssim que m'hagueu donat aquesta oportunitat també de parlar a través de Ràdio Estel. I endavant, us encoratjo a que seguiu treballant i moltes gràcies per aquesta oportunitat.
Moltes gràcies.
Gràcies, Che, una abraçada. Déu-n'hi-do, quina conversa.
Has vist que m'he callat jo avui, eh? Ruth, perquè com que heu remarcat molt la importància de veu i a més has fet una cosa molt maca, Ruth, que trobo que li has preguntat què fàcil és parlar i què difícil és escoltar. Per tant, he dit, calla. Avui escoltem.
Avui escoltem.
Avui ho farem així. Ruth Caral, moltíssimes gràcies, com sempre. Abans, però, d'acomiadar-te, si tenim històries, què fem?
Molt, les podeu fer arribar, perquè sempre anem buscant de noves i de diferents, però sempre també és molt benvingut si mos expliqueu la vostra història i mos podeu fer arribar els vostres missatges a través del telèfon del programa, que és el 663-99-30-62, 663-99-30-62. Mos escriviu breument la vostra història i nosaltres ja us demanarem més informació.
Ruth Caral, com sempre, gràcies.
Moltes gràcies.
Fins la propera setmana, que vagi molt bé.
Adéu-siau.
Ràdio Estel. A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 333 81.
Si una part de tu vol estrenar casa ja, però l'altra necessita entendre bé la hipoteca...
Tal com va tot, la hipoteca fixa, variable o mixta.
Hipoteca amb tot Banc Sabadell, amb l'agilitat d'un banc online i amb els especialistes d'un banc expert. Calcula la teva quota a banksabadell.com/hipoteques.
Saps què fer per mantenir el volum dels cabells? Introdueix Capilmar Càpsules Il·lusió Anticaiguda a la teva rutina. Nodreix intensament el fol·licle pilós, afavorint la reparació capilar. Capilmar repara els teus cabells des de l'arrel i els revitalitza, recuperant així la fermesa i la brillantor. Demana Capilmar de Laboratoris Marnis a Herbolaris, Farmàcies i Parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
La ràdio a la carta, la ràdio en directe, els podcasts i el canal Ànima Estel. Tot això és l'app de Ràdio Estel. Tot això i més. Tot això i més a la teva butxaca. És l'app de Ràdio Estel. És la teva.
Festival de Música Sacra Quaresma Stabat Mater. El dissabte 17 de febrer a les 6 de la tarda, concert del Cor de l'Empordà amb l'Stabat Mater de Dvorak i el projecte Passió versus Passió. Serà el dissabte 17 a les 6 de la tarda a la Catedral de Girona. Festival de Música Sacra Stabat Mater. Informació i entrades a manallesdesantdaniel.cat, al quiosc Marull de la Rambla de la Llibertat, llibreria Empúries i mitja hora abans del concert a la Catedral de Girona.
Descobreix tot un territori amb encant per compartir amb la família i amics.
Amb 11 estacions d'esquí alpí i nòrdic al Pirineu de Lleida i més de 500 quilòmetres de pistes en plena natura.
Gaudeix amb intensitat tot el que t'envolta.
Neu, natura, cultura, gastronomia.
Apropa't a Lleida. Viu el moment.
Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. És el moment d'obrir el capó de la caravana i parlar de ciència.
Vinga, va, parlar de ciència i de cultura, perquè un cop més miren cap a aquest món, i és que la Fundació La Caixa presenta aquests dies al Caixa Fòrum de Barcelona la nova programació de la temporada musical que va arrencar ara fa uns dies i que durarà, això sí, fins al 17 de març, una programació amb la qual els amants de la música gaudiran, sens dubte, d'una cuidada selecció de concerts de diferents gèneres. A més, el centre acollirà el cicle de conferències Les ciutats de la música clàssica, tot de la mà del divulgador musical i escriptor David Puertas, i consistirà en fer un recorregut per les ciutats més icòniques simfòniques de la música clàssica, des de Viena, París, Londres, Leipzig i Venècia. Per donar-nos més detalls, ja podem saludar a aquesta hora a Íngrid Vinyals. Ella és gestora i programadora del Departament de Música i Projectes Digitals de la Fundació La Caixa. Íngrid, molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, molt bon dia.
Ingrid, va, primer de tot, què podem esperar de la nova temporada musical que presenta el Caixa Fòrum Barcelona?
Doncs presentem una programació molt atractiva, amb propostes de molt de gran qualitat i una oportunitat per al públic per poder gaudir i descobrir aquestes propostes, sobretot aquesta proximitat de la música en directe en els nostres centres.
Per tant, què destacaries de la selecció d'artistes que formen part d'aquesta temporada i dels gèneres musicals que ens acompanyaran?
En aquesta ocasió presentem molta diversitat de gèneres, però sobretot uns artistes de molt alta qualitat. Són artistes multipremiats i internacionals. Venen de diferents parts del món i amb propostes molt, molt variades.
Uh-huh. Ara em deies músics multipremiats, internacionals, però en aquests temps que corren, vosaltres, des de la meva humil perspectiva, doneu un impuls a una música que no és tan comercial com la que normalment es consumeix, i precisament aquí rau la importància de tot plegat, no?
Exactament. Nosaltres fa molt de temps que ens dediquem a la divulgació i el nostre afany és que el públic pugui descobrir noves músiques o diferents intèrprets, pugui sobretot gaudir de la música en directe i pugui també tenir doncs, un ampli ventall de música per poder anar fent tastets i poder ampliar tot el seu coneixement i les ganes d'escoltar música.
Mm-hmm. Suposo que un dels objectius, Íngrid, també és, des de la Fundació La Caixa, trencar alguna mena de barreres. Ho dic perquè, mira, ara estem escoltant música clàssica, de seguida en parlarem del que estem escoltant, i jo sóc dels que crec que hi ha molta gent que té un cert recel, una certa por a anar a un concert de música clàssica perquè es creu que se n'ha de saber, no?, abans d'anar-hi.
En absolut. La música és per gaudir-la, és per tastar-la i ja dic, o sigui, realment ens sedueix i ens fa vibrar. I aquí aquestes són les propostes que anem a buscar nosaltres des de Fundació La Caixa. A més, tenim uns auditori, l'auditori de Caixa Fòrum és un auditori de poc més de 300 places i, per tant, aquesta proximitat amb l'intèrpret és fantàstica per poder realment immergir-se i gaudir-ne al màxim. Mm.
És allà, on es faran els concerts, a l'auditori del Caixa Fòrum.
Correctament, sí.
Tot plegat va començar diumenge passat, ho estem escoltant amb el duo Stoika, que va ser el tret de sortida de la temporada. Sí que voldria preguntar-te com va anar tot plegat. Quina va ser la resposta del públic?
Va ser un concert impressionant. Realment vam quedar tots seduïts per aquesta interpretació d'aquest duo de germans. Són uns germans romanesos, el Razvan i l'Andrea. Ell és violinista i ella és pianista. Tots dos increïbles intèrprets, destaquen ja des de molt petits. Vull dir, l'Andrea des de molt petita ja tocava concerts de solista amb orquestra i ell ha guanyat múltiples premis de violí. Van portar un programa de violí virtuós impressionant i a més vam poder tenir l'oportunitat d'escoltar un Stradivari, que és l'instrument que toca el Razvan.
Uau, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Impressionant, sí.
Et voldria preguntar per alguns dels artistes que tindrem a Barcelona i al Caixa Fòrum, a l'auditori del Caixa Fòrum de Barcelona, com Duncan Kristholm. I ja que estem parlant de violí, què ens pots destacar d'ell?
Ell, en aquest cas, presentem una proposta de música més celta. Ell és un violinista escocès que realment emociona moltíssim i meravella. Té una trajectòria impressionant, també amb múltiples premis. El darrer va ser pel seu setè àlbum en solitari, que va guanyar el premi a l'àlbum de l'any 2023 dels Trad Music Awards, uns premis escocesos molt importants. I en aquest cas doncs, ens presentarà molt bona part del seu, d'aquest disc, que es diu Black Quillin, que s'inspira en la naturalesa de la illa de Skye, amb les muntanyes d'aquests Black Quillin.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Per qui pensi, home, tot és violí. No, no tot és violí, perquè tindrem també la saxofonista Camila George.
Correctament. La Camila ve també... És una proposta que presentem en relació també amb l'exposició que inaugurarem la setmana que ve a Caixa Fòrum, Venerades i Temudes, que ens parla sobre el poder femení en l'art i en les creences. I en aquest cas, ella té un origen nigerià, però viu al Regne Unit. És una músic excel·lent, és compositora, és directora de banda i vindrà amb una proposta molt particular que és una barreja hipnotitzant de futurisme, de hip-hop, de jazz, però també amb una consciència política molt particular perquè es connecta amb la seva identitat nigeriana i vol reflectir aquesta història, la cultura i l'esclavatge africans.
I deixa'm encara posar un nom sobre la taula i ara parlem de veu i és el de la mezzosoprano Katia Ledo, eh?
Correcte, una altra també multipremiada, però sobretot ens fa especial il·lusió perquè ella va guanyar el premi a la millor intèrpret d'oratori d'elit al concurs Tenor Vinyes de l'any 2022. En aquest cas, ella té moltes inquietuds i més enllà de la música clàssica i el que seria el lit, ens presenta un programa fet ad hoc per aquesta ocasió, en el qual... Ens explica una història de cites, de trobades amoroses, però fent un repàs amb tota la música des de l'òpera barroca fins a la sarsuela espanyola i els èxits pops actuals. Per tant, fa un repàs musical dels últims 500 anys de música.
I a part de tota l'oferta musical variada que oferireu amb aquest cicle que ja ha començat, també cal destacar que teniu un cicle de conferències que es dirà les ciutats de la música clàssica. Com el plantegeu, aquest cicle?
Bé, aquest cicle, com has presentat al començament, el presenta el David Puertas, que és un divulgador fantàstic, ha fet tots els papers de l'auca en el món musical, ha fet des de guionista, a presentador, a músic, i ens proposa tot un recorregut per les diferents ciutats europees, amb totes les històries, anècdotes, tot el contingut musical per descobrir, no? I ens fa un recorregut per Viena, per París, per Londres, per Leipzig i finalment per Venècia i ens parlarà de múltiples històries i compositors. Escoltarem des de Haydn a Mozart, a Händel, amb totes les històries d'aquestes ciutats.
I si no tinc mal entès, teniu una sèrie d'experiències de realitat virtual?
Correcte. La nostra oferta relacionada amb la música doncs, permet també gaudir d'un parell d'ofertes d'experiències immersives. Una és el que és Symphony, que és un descobriment en la música i amb sobretot aquesta immersió en la música clàssica, però per trencar barreres, per aproximar el públic en aquest gènere, de la mà del director Gustavo Dudamel. I, per altra banda, tenim el Bolero de Ravel, que ens permet escoltar l'orquestra des de dintre mateix.
Wow.
Podem seure entremig dels músics que ho interpreten i anar seguint tota aquesta obra, que realment és meravellosa i és una oportunitat única d'escoltar música d'una manera molt especial.
Ingrid, com a colofó, què n'espereu d'aquesta temporada? Com animaries els nostres oients a participar-hi de totes aquestes activitats?
Nosaltres el que volem és que realment es llancin a descobrir, a poder gaudir d'aquesta música en directe. Tenim unes propostes molt atractives amb un ampli ventall de gèneres que tant poden fer moure aquell que ja coneix aquesta experiència, aquest tipus de gènere, com per realment llançar-se, que convidem realment a llançar-se a escoltar música i a gaudir-ne.
Ingrid Vinyals, gestora i programadora del Departament de Música i Projectes Digitals de la Fundació La Caixa, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres avui i presentar una iniciativa com aquesta, que de veritat val molt la pena. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Un minutet i arribem a les 11 del matí. De seguida, Júlia Julbé i Pol Corredora, que ens informen de per on passa l'actualitat, i seguim amb la caravana a les 11 del matí. Atenció, perquè anirem amb la girocleta, molt Molma Giró, aquest càsting i els assajos de Mar i Cel, de Degoll de Gom. Va, fins ara.